Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Tot i que la passada setmana vàrem canviar d'estació, no sembla gens que siguem en primavera, si no fos per alguns detalls com els arbres florits de la Rambla de Sant Jordi o algunes activitats típiques d'aquestes dates al nostre poble, com ara la Fira dels Horts. Aquesta festa, que cada any compta amb una gran participació, arriba diumenge a la seva 10a edició a càrrec de l'Associació de Veïns de Can Clos. D'altra banda, cal destacar que aquesta és una de les moltes activitats organitzades per aquest cap de setmana, on tampoc podem oblidar la darrera representació del concurs de teatre del Mater, Valentí Valilla, o l'actuació aquesta nit al Teatre Auditori de la gran pianista cubana Alicia Álvarez. Amb ella i amb altres protagonistes de l'actualitat de la setmana parlarem a l'info d'avui. Coneguem ara la resta de notícies als titulars. Primer ple després de les vacances de Setmana Santa a Laia Prep.
Només comptava amb 4 punts de l'ordre del dia, entre ells la presa de possessió de Jordi Martínez com a nou regidor del COP Compromís per Ripollet.
Dilluns van començar les preinscripcions als centres educatius de Ripollet.
El període s'allargarà fins al proper 4 d'abril. Els alumnes de la Llar d'Infants Municipal hauran d'esperar fins al 6 de maig per presentar les seves sol·licituds.
Ripollet és una població tranquil·la i segura.
És el que se'n desprèn de l'informe de dimarts passat que dimarts passat va presentar la Junta de Seguretat Local. L'índex de criminalitat de Ripollet està per sota de la resta d'Espanya i d'Europa.
Desena edició de la Fira dels Horts.
Serà aquest diumenge al Parc de la Xemeneia i comptarà amb venda de productes artesans i activitats per a totes les edats.
Aquest cap de setmana finalitzen les representacions del concurs de teatre amateur Valentí Valilla.
Parlarem amb el coordinador del grup 4x4 que tanca el cicle.
I ens acompanyarà també la pianista cubana Alicia Álvarez.
Actua aquesta nit al Teatre Auditori amb el seu espectacle De lo culto lo popular.
Esteu escoltant Info.
L'Ajuntament de Ripollet va celebrar ahir dijous la sessió ordinària del ple de març amb només 4 punts a l'ordre del dia. En aquest ple es va realitzar la presa de possessió de Jordi Martínez com a regidor del COP Compromís per Ripollet en substitució de Pilar Castillejo. Martínez va rebre, com és tradicional, la insígnia de l'Ajuntament de mans a l'alcalde. Escoltem les seves primeres paraules com a regidor.
Abans de tot, m'agradaria felicitar a l'Estili, que sembla que avui no ha pogut vindre, per aquest treball com a regidora durant aquests anys. La perdem aquí, el compromís la perdem aquí al ple, però la guanyem en altres àmbits que segur quedaran extraordinàriament reforçats amb la seva empenta, il·lusió i el seu treball constant. Treball que el compromís per Ripollet centra en uns grans eixos de treball que són la defensa de la participació ciutadana real i directa, d'apropar el poble al poder de decisió sobre allò que l'afecta directament i no de participacions consultives sense poder real, de no subordinar els interessos locals a interessos generals de partit o d'interessos de ciutat de façana. La defensa de la gestió pública dels serveis comuns. La gestió privada dels serveis públics no aporta cap benefici ni a l'usuari final ni al treballador. Les empreses privades volen el que volen, beneficis econòmics. I això no és acceptable quan es parla de serveis bàsics. Treballar la defensa del territori en una gestió correcta dels nostres residus que no malmeti encara més l'entorn sense enganyar els ciutadans amb macroplantes pudents de la que es perden les claus quan s'incompleixen els protocols signats. Defensar unes prestacions públiques a preu públic, un oci de qualitat i del suport a les entitats independentment del soroll que facin, dotant-les d'espais públics pel desenvolupament de les seves activitats. El disseny de l'urbanisme al servei dels interessos del poble i no fer encabir gaires més persones en un poble de les dimensions de Ripollet, a hores d'ara ja mancat d'equipaments per la població actual. La planificació d'una mobilitat sostenible, de l'arribada del tren i de la reunificació de les dues parts del poble separades per un mur de tràfic i fums, i de fer xarxa amb d'altres moviments locals, comarcals i nacionals per intentar fer una comarca més habitable i més verda. Un país lliure, sobirà, socialment avançat i un món més just, solidari i lliure.
L'altre punt destacat que va ser aprovat per unanimitat va ser la modificació de la clàusula sisena del conveni signat entre l'Ajuntament i el CatSalut per a la construcció del CAP 3. Després de l'aprovació inicial del projecte executiu el passat ple de febrer, aquesta modificació consisteix en l'esmena del pressupost total de les obres que el CatSalut haurà de retornar a l'Ajuntament i que finalment ascendeix a 3.163.000 euros. En aquest punt, tot i que el PP hi va votar a favor, va voler deixar clar que no estaven d'acord en avançar els diners per a la seva construcció. Escoltem el regidor del PP, Pere Calviño.
No obstant, que tingui el nostre recolzament no vol dir que estiguem del tot d'acord de la forma en què es farà aquesta inversió. El que s'està fent en aquest punt és l'Ajuntament de Ripollet avançarà uns diners a la Generalitat i quan estigui fet l'ambulatori, doncs li pagarà, la Generalitat ho pagarà. I estem fent la feina. Li estem avançant uns diners amb el corresponent cost financer i això evidentment no ho veiem bé perquè és un cost financer que podríem utilitzar en altres coses i el que estem fent és fer-li la feina a la Generalitat.
En el torn de pregs i preguntes, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Rosa Martín, va aclarir al grup del Compromís per Ripollet que la constitució del grup promotor del Pla de Barris de Can Mas es realitzarà un cop s'hagin designat els representants de tots els col·lectius que en formaran part. Així ho explicava la tinent d'alcalde d'Urbanisme.
La constitució del grup promotor serà en el moment en què estén tots els membres designats, però hi ha falta algun col·lectiu per designar membres. Ya que me hace la pregunta, recuerdo que uno de los colectivos que falta por decir que miembro tiene que formar parte del grupo promotor es los grupos municipales, que todavía no han contestado. Sé que tienen hasta el día de mañana, pero sí que me gustaría que cada grupo municipal dijese quién es el concejal que formará parte del grupo promotor. Y falta, creo que alguien más del instituto, en el momento en que esté todo el mundo constituido, pues espero que en términos de un mes, mes y medio, podamos hacer la primera reunión.
D'altra banda, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va explicar al grup del Partit Popular que finalment compten amb l'autorització de la Direcció General de Carreteres per a la construcció d'una rotonda a la N-150 al costat del parc de Maria Regordosa. L'alcalde va avançar que ja hi ha una subvenció concedida per a la seva construcció.
Para ello hay una subvención de los fondos FEDER que nosotros, la Mancomunidad había solicitado, no recuerdo ahora la cantidad, que estará destinada para ejecutar esa rotonda a nivel de la mancomunidad, de presupuesto de mancomunidad. Si me pregunta cuándo se va a realizar, pues no se lo puedo decir porque habrá que hacer ahora el proyecto y tenemos que iniciarlo.
El passat dimarts va començar el període de preinscripcions pel curs 2008-2009 als centres educatius de Ripollet. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, explicava a l'Info de Ripollet Ràdio quina és la documentació que s'ha de portar.
Cal que portin original i fotocòpia del DNI d'un dels pares, vale? O si volen dels dos, i el llibre de família. Aleshores, la fotocòpia ens la quedem nosaltres, que és el que va a les escoles, i els originals doncs, els emporten ells.
Els alumnes dels centres de primària públics del municipi hauran de presentar la documentació al centre cultural i els dels centres concertats i els instituts s'hauran de dirigir als mateixos centres. Les persones nouvingudes, a més, hauran de presentar la targeta de residència. Per la seva part, els alumnes de la llar d'infants municipals hauran d'esperar fins al proper 6 de març per presentar les sol·licituds. La regidora d'Educació explicava també quin és el procés que segueix a les preinscripcions.
Un cop es faci la preinscripció, doncs la relació definitiva d'alumnes es publicarà a cada un dels centres entre el 26 de maig i el termini de matrícula s'ha fixat entre el 9 i el 13 de juny.
A partir del 14 d'abril s'obrirà també el període de presentació de peticions de beques de menjador i llibres. La documentació s'ha de fer arribar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, als centres educatius o al Departament de Serveis Socials. D'altra banda, l'Oficina de Català de Ripollet també va obrir el període de matriculacions el passat 25 de març a la mateixa oficina situada al Centre Cultural i l'horari és de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Demà dissabte 29 de març tindrà lloc a Ripollet una nova jornada de treball conjunt de les candidatures alternatives del Vallès a les instal·lacions del CEIP Escursell. La finalitat és elaborar una alternativa conjunta al Pla d'Infraestructures del Vallès. La jornada començarà a les 10 del matí i s'estendrà al llarg de tot el matí. Cada candidatura exposarà la situació al seu municipi pel que fa a les infraestructures i es comptarà amb ponències de membres de Sabadell-Cruïlla i de la Plataforma pel Transport Públic. Al final es debatrà una declaració de l'ESCAP que pretén ser un programa conjunt que doni resposta a les propostes que s'estan fent des de les institucions pel que fa a la definició dels nous vials i serveis de transport a la comarca. En aquesta jornada hi seran presents, a més de representants de totes les candidatures que conformen l'ESCAP, membres d'entitats i col·lectius del Vallès que treballen o tenen interès en la qüestió de les infraestructures, com Via Verda, Sabadell-Cruïlla, la Plataforma pel Transport Públic, ADENC i diverses associacions i federacions d'associacions de veïns. A més, es comptarà amb la presència d'altres candidatures independents que, malgrat no estar dins de l'ESCAP, han treballat conjuntament en el projecte, com l'Altra Veu de Castellà o la Plataforma Cívica de Santa Perpètua. Es tracta de la sisena jornada de treball conjunt que realitzen l'ESCAP des que van començar a treballar fa més de 6 anys.
El passat 12 de març va tenir lloc la reunió de la Junta Local de Seguretat, on policia local i Mossos d'Esquadra van presentar les dades d'actuacions en dos cossos policials durant l'any 2007. D'aquest informe en destaca que Ripollet és una població tranquil·la i segura que compta amb un índex de criminalitat del 41,6, inferior a la mitjana europea, espanyola i catalana.
La manera de calcular la taxa de criminalitat ens explica el cap dels Mossos d'Esquadra a Ripollet, Josep Sánchez.
Aquesta taxa s'arriba amb ella doncs, agafant el total de fets delictius que hi ha al municipi durant un any i es divideix pel nombre d'habitants. Això dona una taxa que com deia, és la taxa oficial per dir si un municipi doncs, és més o menys segur. Llavors, parlant ja de dades concretes, podríem dir que a Europa la taxa aquesta és de 69, la taxa de criminalitat, a Espanya és de 50, a Catalunya estem al voltant de 65 i a Ripollet estaríem parlant d'un 41,6. O sigui que la taxa està bastant bé en relació a la resta de municipis del voltant. Concretament és més baixa de la resta de municipis del voltant.
Sánchez va parlar també dels delictes més comuns a Ripollet.
A nivell de delictes podríem dir que els més importants són els robatoris, no? Que suposen el 50% del total de delictes al municipi. I dintre dels robatoris doncs, destaquen els robatoris a l'interior del vehicle. Són els que amb diferència tenim més aquí al municipi i d'alguna manera també són els més difícils de resoldre, no? El que fa baixar la mitja de resolució. Concretament a Ripollet van haver 171 robatoris a interior del vehicle, després pel que fa detinguts van haver 180 i destaquen també amb diferència els detinguts per temes de violència domèstica. El tractament és en l'àmbit de la llar i en segona posició doncs, estarien els detinguts per robatoris.
Els Mossos resolen un 45% dels casos que es donen a Ripollet, cosa que suposa 4 de cada 10 delictes comesos. Per la seva part, durant l'any 2007, la policia local, que compta amb 44 efectius, va realitzar un total de 12.863 intervencions, tal com va explicar en roda de premsa el seu cap, Vicenç Pacheco, que també explicava quines eren les infraccions més destacades.
Sobre los datos relativos a infracciones de tráfico, es, digamos, el factor más importante, uno de los factores más importantes de los que trabaja la policía local, destacaríamos sobre todo una serie de infracciones que son las que nos seguimos trabajando, son las alcoholemias, la conducción temeraria, la negativa a someterse a la actual alcoholemia o conducir un vehículo sin carnet de conducir, sin tener permiso, o bien conducirlo sin haber pasado ITV o conducirlo sin tener el seguro obligatorio de vehículos, ¿no?
També destaquen les 8.300 denúncies realitzades per la policia local per estacionament indegut. Pacheco va destacar també la bona col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i va marcar com a objectius per al 2008 la millora de l'assistència de la policia de proximitat i vigilar els actes incívics de la població. D'altra banda, van ser valorades molt positivament les campanyes de prevenció de Nadal i del mercat setmanal, així com les patrulles mixtes que es van posar en marxa fa uns mesos. L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, explicava quins són els objectius futurs a nivells de seguretat.
Dic que en aquesta reunió de la Junta Local de Seguretat també vam planificar els propers mesos. Dir en aquest sentit que en els propers mesos no solament continuarem amb aquestes patrulles mixtes, sinó que les reforçarem. Les reforçarem en els espais públics, sobretot en els parcs. Per què? Perquè a partir d'ara, de la primavera, els espais públics es converteixen en els espais de convivència de moltíssima gent, sobretot després de la sortida dels nens de les escoles, i creiem que és important que hi hagi patrulles per aquests espais públics, no solament per donar seguretat, sinó també per fer polítiques de prevenció i d'informació als ciutadans.
Mossos i policia local van destacar la bona col·laboració que hi ha hagut durant les patrulles mixtes i les campanyes de prevenció. El passat divendres 14 de març, la doctora en dret, investigadora de l'Observatori del Sistema de Dret Penal i Drets Humans i membre de FEM, Gemma Nicolás, va cloure els actes programats pel Dia de les Dones. Ho va fer amb una xerrada al Centre Cultural sobre l'avortament, el dret de les dones a decidir sobre el seu cos.
La ponent va explicar l'evolució històrica de la legislació sobre l'avortament i va analitzar la situació sociojurídica actual, qualificant-la d'alarmant. Gemma Nicolás, declarada feminista, va parlar d'una clara indefensió jurídica tant dels professionals que practiquen l'avortament com dels propis pacients, especialment des de fa 2 anys, arrel dels escaldos en diverses clíniques privades. La doctora en dret va atribuir aquesta situació a la pressió i assetjament exercits per per la dreta i l'Església. Nicolás, que va abocar pel dret a l'avortament lliure i gratuït, va criticar l'actual interpretació jurídica massa literal dels tres supòsits de despenalització de l'avortament.
I canviant de tema, aquest diumenge tindrà lloc la decena Fira dels Horts de Ripollet. Serà el parc de la Xemeneia i l'horari serà de 10 a 3 del migdia.
La iniciativa organitzada per l'Associació de Veïns de Can Clos, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripollet, comptarà amb la venda de productes artesanals, arbres fruiters, plantes i flors, així com activitats per a totes les edats, a més d'un castell inflable.
Ahir dijous, la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet, Gemma Edo, va presentar una nova publicació editada per la mateixa regidoria on es pot conèixer l'ordenança de Medi Ambient dels Espais Verds, aprovada al ple del passat 29 de novembre de 2007 i que va entrar en vigor l'1 de març.
Gemma Edo explicava quins són els objectius d'aquesta ordenança.
La voluntat d'aquesta ordenança és protegir les zones verdes de Ripollet i la seva aplicació permetrà que disposar de la possibilitat de modificar plans urbanístics, amb l'objectiu de conjugar els legítims drets edificables amb la conservació dels elements vegetals. L'ordenança també regula com han de fer-se les obres d'implantació a les zones verdes per tal de facilitar el seu manteniment posterior i el desenvolupament de les espècies vegetals. Amb aquest objectiu, també regula i aconsella l'utilització d'espècies autòctones que són les millors que s'adapten a aquestes condicions.
La responsable de Medi Ambient va explicar que després d'un període d'adaptació les infraccions recollides en aquesta ordenança seran sancionades per la policia local i posava alguns exemples.
Taxejar els arbres, trencar-ne les branques, les fulles i gravar i raspar l'escorça. Dipositar qualsevol tipus de material d'obra, escombraries o runes dins de l'escorcell o els voltants de l'arbre. Passar per sobre de talussos, gespa, per terres i plantacions, així com tocar les plantes de flors, collir flors i plantes de fruits quan no es puguin, maltractar jocs immobiliari urbà, esporgar els arbres encara que sigui parcialment, sense autorització expressa de servei de jardineria municipal, ja abocar qualsevol tipus de runa de cella d'escombraries.
La publicació il·lustrada amb imatges de Núria Machuca serà distribuïda entre els promotors immobiliaris, així com entre aquelles empreses que treballen en l'àmbit de la construcció i la jardineria. En la seva redacció han participat, a més del Departament de Medi Ambient, els Departaments Municipals de Jardineria i d'Urbanisme, l'empresa Jardinet, concessionària de part del manteniment municipal, i l'agrupació Ripollet Natura, encarregada del projecte d'educació ambiental de la Casa de Natura. També es van recollir diverses esmenes presentades pels grups de l'oposició.
91.3 Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Us proposem que aquesta nit assistiu a les nits de música que tindran lloc a les 8 del vespre al Centre Cultural, aquest cop sobre música, els a càrrec de Joan Arraja. I també avui, però a les 10 de la nit, Lissi Álvarez serà al Teatre Auditori per presentar el seu espectacle de l'Oculto, lo Popular. L'entrada té un preu de 15 euros. De cara a demà dissabte, els més petits es trobaran a la biblioteca a les 12 del migdia amb la història d'un jardí, contes per fer teatre per a infants de fins a 4 anys a la sala de petits lectors. I per diumenge us proposem que passegeu per la desena Fira dels Horts que tindrà lloc al Parc de la Xemeneia de 10 del matí a 3 del migdia i que està organitzada per l'Associació de Veïns de Can Clos. Per acabar el cap de setmana, última representació del 6è concurs de teatre amateur Valentí Valilla al Teatre Auditori. A les 7 de la tarda, el grup 4x4 de Granollers oferirà la representació del Coronel Ostell. El preu de l'entrada és de 3,5 €.
Esteu escoltant Info.
I com us dèiem ara mateix a l'agenda cultural, aquest cap de setmana tindrà lloc la darrera representació del concurs de teatre amateur Valentí Valilla. Han estat 6 grups els que han passat per aquest certamen i la decisió del jurat es coneixerà el proper diumenge 6 d'abril en un acte que tindrà lloc al Teatre Auditori de Ripollet a les 7 de la tarda i que serà presentat per l'actor i presentador de televisió Enric Company. Però abans hem de parlar amb el darrer dels grups que participen, el Valentí Valilla, en aquest cas la companyia 4x4 de Granollers, que posa sobre l'escenari l'obra El Coronel Ocell. Parlem amb el seu coordinador, Miquel Noguera. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una mica en què consisteix l'argument d'aquest Coronel Ocell.
Bé, l'argument del Coronel Ocell és una obra que està escrita per un búlgar i els aconteixements passen en el conflicte que hi va haver-hi en l'època de Kosovo, no, recentment, no fa pas tant, tampoc tant, i tot el trasbals que hi va haver-hi en els Balcans. Allà una colla de reclusos, diguem-ne persones discapacitades o una mica esbojarrats, estan podent tancats dintre un manicomi i amb un antic monestir reconvertit en manicomi perdut entremig de les muntanyes dels Balcans. En un moment donat passa uns avions que amb ajuda humanitària que els destinats cap a Kosovo, que per error tiren allà la seva càrrega, on hi ha uns, a part de queviures i d'això, porten també vestits militars. A partir d'aquí, aquests bojos, diguem-ne, doncs entren en una altra dinàmica i aquí és l'argument, diguéssim, de l'obra. Tot el que transcendeix després, un cop han caigut aquests vestits militars en aquestes persones que estan en aquest manicomi. L'obra en si és un cant a la pau, és una crítica als blocs militars que hi ha, i en definitiva és una obra còmica, però que al mateix temps té una càrrega, diguem-ne, doncs, bastant satírica amb tot el que és aquest tipus de blocs i de estaments militars que existeixen en el món.
Mm-hmm. Per l'argument que explicaves, suposem que serà ben fàcil combinar en aquesta obra per part del públic el somriure amb la llàgrima, no?
Sí, la llàgrima no, el somriure sí. El somriure sí perquè, bueno, comença, és diguem-ne que és una obra que partint d'una arrel o d'una vis còmica va transcendint cap a una cosa més seriosa. No per plorar, però una cosa seriosa i que té un contingut que fa reflexionar, no? És aquest el missatge de l'autor, del Risto Wojciech, que és el que va escriure aquesta obra, no?
Mm-hmm. Quantes representacions n'heu fet d'aquesta obra?
Pues mira, ara, si no, la memòria no em falla, aquesta que farem aquí a Ripollet segurament que serà la 31 o 32 representació. La veritat és que és una obra que ens ha funcionat molt bé, és una obra que té, jo penso que el públic que vingui s'ho passarà d'una manera molt discreta, perquè sí que és veritat que hi ha unes persones que són boges, però bueno, és una, diguem-ne que és un, amb uns gags molt bonics i molt ben trobats, i penso per tant que el públic disfrutarà. És una obra que ens ha funcionat molt bé, és una obra que ha tingut molts premis, per part nostra, ens han premiat molt, però en si l'obra és una obra que ha tingut molts premis europeus. O sigui, aquesta obra quan es va estrenar al Festival de Vignó, si no recordo malament, potser ho dic de memòria, l'any 2000, i va tenir en aquell moment molts premis i em va rebre molts, i s'ha fet traduccions a molts idiomes i s'ha representat arreu d'Europa i als Estats Units. I bueno, nosaltres la vàrem trobar, ens va agradar, i la veritat és que en portem, ja dic, unes 30 o 31 representacions, i també la veritat és que en el nostre nivell, a nivell amateur, doncs també hem tret moltíssims premis amb aquesta obra.
Mm-hmm. Perquè sou un grup, hem de dir-ho, amb molta història. Vau començar l'any 1982, si no m'equivoco.
Sí, aquest any hem fet els 25 anys, que per cert, aquesta representació que farem aquí del Coronel Ocell, aquí a Ripollet, possiblement sigui ja l'última representació que fem d'aquesta obra, perquè ja en tenim una altra que l'estem portant. I llavors, doncs, esclar, portar dues obres també és una mica més complexa i més complicat, i aleshores aquesta, doncs bé, m'agradaria un moment que s'ha d'acabar, no? I segurament que aquesta que farem aquí a Ripollet serà la darrera representació d'aquesta obra. Que si ens la tornen a demanar, en algun moment, doncs, potser no la deixarem del tot en el calaix dels records, però sí que, a ser possible, doncs ja l'hem deixat, no?
Mm-hmm. Com deies, aquesta obra us ha funcionat molt bé i amb ella també heu recollit molts premis, com per exemple el 7è Premi de Teatre Caixa de Manlleu 2007, precisament en aquesta obra amb el Coronel Ocell. Què representa per a vosaltres guanyar aquests premis?
Mira, és el reconeixement d'una feina que hem fet i que en definitiva pensem que és una feina que és engrescadora també, no bona, no? Vull dir, la veritat és que dedicar-te, encara que sigui a nivell teatre, a nivell amateur, evidentment, dedicar-te al teatre a nivell amateur és una, ja és una satisfacció, és una cosa molt gratificant perquè, en fi, a part de fer cultura, doncs també t'enriqueixes culturalment tu mateix, no? I després, esclar, treure aquests premis, i concretament el de la Caixa de Manlleu, com d'altres, eh? Vull dir, tampoc hi vull donar-hi més importància, si el de la Caixa de Manlleu, jo penso que tots els premis que hem fet són prou importants, i el que fan és donar-te un reconeixement personal i també a nivell de grup de la feina que estàs fent i de l'obra que portes, i també et marca una mica en quina situació estàs respecte a altres grups de teatre. Evidentment, això sempre tinguent en compte que qui decideix els premis és un jurat i que per tant amb una població, en un lloc pot tenir el jurat pot pensar d'una manera i en un altre pot pensar d'una altra, no? Però sí que en aquest cas concret d'aquesta obra ha sigut sempre, doncs, el jurat doncs, ha sigut molt unànim, sigués del lloc on sigués, no? I llavors això és una satisfacció. És una satisfacció a nivell de grup, és una satisfacció a nivell personal també, i és una satisfacció que després de 25 anys tinguis aquest reconeixement. És així de clar, vull dir, no, no hi ha altra cosa.
I com valoreu els concursos de l'estil del Valentí Vanilla, concretament també aquest de Ripollet?
Home, jo el valoro molt positivament. Valentí Vanilla és un dels concursos que nosaltres puc dir que des de que es va iniciar hi hem participat cada any. Sempre hem estat escollits. I recordo també que ja hi hem guanyat un premi, el primer premi, l'any que vàrem presentar La bona persona del Sosuani. També hi vam presentar el procés de la meva base, que també va tenir, em sembla que va tenir un segon premi. Vull dir que el Valentí Vanilla és un d'aquells concursos que sigui perquè, doncs, la valoració que fa el jurat, perquè és un jurat també professional i d'allò, sempre té un atractiu especial, no? Vull dir, jo no tampoc vull dir que sigui molt millor que una altra banda, penso que cada jurat ho veu de la seva manera, és el que he dit abans, no? Però el fet de que hi hagi un jurat professional, el que valora i tal i qual, també d'alguna manera és més, diguem-ne, et marca molt més encara quina és la valoració que et fa en aquella obra en concret, no? I en el cas aquest, doncs, Valentí Vanilla, ja dic, per nosaltres hi hem participat cada any i la idea és de continuar-hi participant, si ens hi volen, perquè la veritat és que cada vegada també és, els grups, també cada vegada són els grups de teatre amateur, parlo, no? Cada vegada doncs estan més preparats, estan més, porten obres més atractives i tal, i bé, cada vegada és més difícil. Però nosaltres hem tingut aquesta sort i la veritat és que ho valorem molt positivament, francament, molt positivament.
Per acabar, Miquel, ens agradaria que convidés a tots els oients a la representació d'aquest cap de setmana.
Home, a veure, jo el que els hi puc dir, i ho dic sincerament amb el cor de la mà, perquè penso que és així, penso que veuran una obra que els distraurà, veuran una obra que els agradarà i que passaran una hora i mitja que dura completament bé, agradable i no se'ls farà gens pesada, i penso que al contrari, quan acabi l'obra molts diran, ostres, doncs ens ha agradat i ens ha entusiasmat i se'ns ha fet curta. Jo ho crec d'aquesta manera perquè a tot arreu on hem anat ens han dit precisament això. I crec sincerament que si tenim una bona tarda, i penso que sí, disfrutaran. Disfrutaran amb una obra que, siguem còmica, per dir-ho d'alguna manera, té una càrrega de sàtira i té un text que en el fons et fa una reconsideració i et fa pensar una mica com estem i per què serveixen algunes coses que potser doncs no haurien de ser-hi, o potser sí, no ho sé, aquesta és la pregunta, no? Jo penso que disfrutaran.
Doncs moltes gràcies, queden convidats. Moltíssimes gràcies, Miquel Noguera, per haver-nos acompanyat de la companyia 4x4 de Granollers, i molta sort aquest cap de setmana.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Gràcies. Adéu-siau.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I parlem ara d'educació. El passat dimarts 25 de març, la Regidoria de Joventut i l'Institut Palau Cid van signar per tercer any consecutiu un conveni de col·laboració que permetrà a l'Institut realitzar tres tallers que tindran lloc entre els mesos de març i abril.
Aquests tallers subvencionats per l'Àrea de Joventut de la Diputació de Barcelona i per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet tractaran temes diversos com el bullying, el hip-hop com a resolució de conflictes i les diferents vies de trobar feina un cop finalitzada la formació. El regidor de Joventut, Ferran Tornell, va fer una valoració molt positiva d'aquesta col·laboració.
Palau Cid, que mateixo una tercera vegada que confia en aquest taller i confia en aquest del Marc Local de Joventut, i a vosaltres això doncs ens honora, perquè sé que darrere de tot això no només és alguns dels tallers, sinó que hi ha una gent, un equip directiu, que es preocupa i que agafa el millor del que es ofereix de l'administració pública. Jo crec que el cost per ells és podem, d'acord? Però a nivell públic s'ha beneficiat, i nosaltres estem per això.
Segons Tornell, l'objectiu és que tots els instituts de Ripollet es puguin adherir en un futur a aquestes iniciatives. Els tres tallers tenen un cost total aproximat de 2.800 euros. Per la seva banda, el director del centre, Josep Alfaro, va destacar que aquests tallers ja fa temps que estan integrats en el projecte d'institut que duen a terme i que enguany aquesta iniciativa donarà cobertura a gairebé 248 alumnes de primer, segon i quart d'ESO. Alfaro explica el motiu d'haver triat aquests temes per als tallers.
Els temes que hem triat són temes que preocupen el món de l'educació i que tot s'ha de dir, no és que el centre tingui greus problemes ni del bullying ni del tema del que seria conflictes greus, però pensem que no els tenim precisament perquè portem temps treballant aquest tema.
El primer taller sobre el bullying tindrà lloc dilluns vinent.
Un total de 1.200 alumnes d'11 escoles han visitat l'exposició Joan Miró, la metàfora de l'objecte, ubicada a la sala d'exposicions del Centre Cultural. La mostra organitzada conjuntament per la Fundació Joan Miró i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat forma part del programa professional d'arts visuals del Patronat de Cultura de Ripollet.
Tot i que la majoria d'alumnes que han passat per l'exposició pertanyen a centres educatius de Ripollet, una escola de Sabadell i l'escola d'art de l'Ateneu de Cerdanyola també han visitat la mostra. En total han estat 51 visites guiades i 5 visites lliures. A través d'aquesta activitat els alumnes han pogut conèixer d'una manera dinàmica i entenedora la faceta de Joan Miró com a escultor, alhora que han contemplat en directe les seves obres. El Patronat Municipal de Cultura respon així als objectius marcats d'acostar l'art contemporani i els nous llenguatges artístics a tots els públics.
Dilluns vinent s'inaugura l'exposició d'Estela Hageman a la Sala d'Art i la Sala 1 d'Exposicions, que es podrà veure fins al 29 d'abril.
Aquesta mostra s'emmarca dins del programa d'aproximació a la poesia en vers i sorgeix del treball conjunt de l'artista visual Estela Hageman i del poeta Enric Casasses. Es tracta de quadres vius, espectaculars i de gran dimensió. L'exposició està organitzada i produïda pel Patronat Municipal de Cultura en col·laboració amb el Racó de les Lletres Locals.
Ahir dijous va tenir lloc al CEIP Els Pinatons de Ripollet la presentació de l'exposició per homenatjar la pedagoga Marta Mata i Garriga.
Va ser a 6:15 de la tarda i van assistir la regidora d'Educació Maria del Mar Viera i el regidor de Cultura Ferran Tornell. L'acte va comptar també amb la presència d'Irene Balaguer, presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que va fer una xerrada sobre el mestratge de Marta Mata. El director del CEIP Els Pinatons els explicava com va sorgir l'oportunitat de dur aquesta exposició a Ripollet.
Bé, tenim l'oportunitat, a través de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, de poder portar aquesta exposició homenatge a la Marta Mata, que és una exposició itinerant i que, de fet, es pot acollir a diferents escoles i a diferents institucions del país. De fet, no som la primera escola que acollim l'exposició i, bueno, tenim l'oportunitat de poder també fer una presentació d'una conferència per poder establir debat i intercanvi sobre l'obra i sobre la feina de la Marta. És una oportunitat i una fortuna poder fer-ho a l'escola.
La mostra es podrà veure fins al dia 17 d'abril. Carles Gracia, director dels Pinatons, també ens explicava la importància de la figura de Marta Mata.
És important recordar que ella va poder recuperar la bona pràctica i la gran qualitat de l'educació dels mestres que es van formar a la Segona República, que després tot el franquisme de la dictadura els va aturar, els va tallar el cap d'alguna manera. I també l'oportunitat de la Marta i els set persones que van constituir l'Associació de Mestres, l'Escola de Mestres Rosa Sensat, l'any 65, va ser el traspàs, va ser el pont que van fer amb aquesta educació de qualitat i aquesta educació pública i escola pública que van poder veure la República i que tot just ara, després de la democràcia, que ens comencem a identificar una altra vegada com és.
Llicenciada en Filosofia i Lletres, Mata va ser cofundadora de l'Associació de Mestres Rosa Sensat el 1965, que va propiciar la renovació pedagògica amb el restabliment de la democràcia a Espanya. Més endavant participa en la creació de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Escola de Mestres de la mateixa universitat. A partir d'aquest moment desplega un extens programa d'investigació sobre l'ensenyament de la llengua catalana. Per últim, el director del FEIP als Pinatons, Carles Gracia, va voler fer una valoració d'aquests 2 anys de feina a l'escola.
L'escola portem dos cursos ja, aquest mes de setembre del 2007 ha estat el primer curs que estem al nostre espai. L'any passat vam estar d'ocupes al pis de l'escola Martinet, com sabeu. Vam estar molt orgullis, però també és veritat que ara que tenim casa nostra també estem molt a gust i hem pogut tirar endavant moltes coses del projecte que encara estem construint i estem elaborant. Estem molt il·lusionats amb el projecte, realment les persones de l'equip de mestres hi dediquen moltes hores de treball, però convençuts i convençudes que estem fent una bona feina, que com a mínim anem en aquest camí.
Esteu escoltant Info.
Temps ara per l'actualitat esportiva. Ramon Argenter, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs després de Setmana Santa expliquen quins són els partits que ja es disputaran aquest cap de setmana.
Doncs mira, avui aquest cap de setmana hi ha molts partits com sempre, el que passa que hi ha partits especials. En aquest cas hi ha el Ripollet que juga a Canovelles. Es pot dir que depèn de què passés, pot dir l'Ullina de Carambola si el Ripollet és el líder. Han de perdre els altres. I en una circumstància que en aquest partit del Canovelles és quan va haver el canvi d'entrenador al Ripollet. Quan el Canovelles va venir aquí, a Ripollet, amb el Cisco Inglada, un xupat fer de Ripollet, doncs va guanyar, va haver la dimissió de l'equip del seu entrenador, José María Esquerra i el nou entrenador, no? Juguen aquest diumenge a 2:45 a Canovelles, partit on el Canovelles va també en els primers llocs. La primera partida del Pacarell juga contra l'equip del Poble Nou, i les Viles, doncs, estan molt contents perquè la setmana passada, amb paella incluïda, amb en Trono que va anar a la dutxa, van aconseguir la primera victòria al guanyar 1-0 en l'equip del Polinyà. O sigui, que han guanyat un partit. Llavors, el Ripollet, el Pupol Sol i el camp de l'Atlètic de Terrassa, partit importantíssim. El Pupol Sol i el Ripollet jugarà aquí contra la Sínia, mentre que l'equip del Can Clos, l'equip anirà a Centelles, i l'equip del Can Clos vell jugarà a Santa Maria Barberà contra l'equip de la Sardana. El club va ser Ripollet, que la setmana passada va perdre, doncs jugarà fora, al camp de l'Alella, últim classificat de la Lliga, el diumenge d'esports d'una, mentre que el Ripollet vell jugarà al camp d'un dels llibres també, el Cervera. El Gasó jugarà contra el Sant Just, el Gasó vell jugarà contra el Sant Ferrell, que l'equip del Gasó, l'equip C, que va tercer de Lliga, jugarà contra un dels equips últims de la Lliga, que és l'equip dels Monjos. Pel que fa a l'equip de categoria sub-21, a l'Europa, doncs, jugarà contra el Club Bàsquet Ripollet, que el Ripollet és lliure de la competició, i el Gasó jugarà contra la Camparellada. Mentre que en bàsquet femení, el Ripollet jugarà contra el Femenat, i el femení del Gasó jugarà contra l'Espinola. Hockey Ripollet entrarà a jornada a descans, i el Ripollet del Humboldt jugarà a Terrassa. En el món del tenis, primera divisió, el tenis Ripollet tindrà jugant a l'escalt i el de la segona divisió, que és de més de 40 anys, jugarà contra l'Hospitalet. I en el món del tenis, tola, comencen aquest cap de setmana, doncs, els campionats d'Espanya, a categoria sub-21, on aquest cap de setmana han de jugar el Finca Ripollet contra el Requena de València, contra l'Ucamp de Cartagena i contra el Finca de Casa Astúria. Llavors, si guanyen, han de passar les següents eliminatòries.
Hem de dir que a l'Infosport d'avui no tindrem convidat, però sí que vindrà molt carregat d'entrevistes.
Doncs ja tindrem l'entrevista amb un balanç amb l'entrenador de futbol de Ripollet, amb l'entrenador del club de futbol de Ripollet, amb els dos entrenadors que van anar a la dutxa de l'Est Vila, el José Luis Gordo i el Juan José Reynoso, un balanç del president del futbol de Ripollet, amb l'entrenador Xavi Peñaranto, del Can Clos, amb el delegat del club de handball Ripollet, amb l'entrenador del club Bàsquet Ripollet, amb el president del club Bàsquet Gasó i també amb el preparador del boxe, Julián Cabeza.
Molt bé, doncs ja sabem que serà de 7 a 8 del vespre aquí a Ripollet Ràdio amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Esteu escoltant Info.
Aquesta nit arriba al Teatre Auditori de Ripollet i Lícia Álvarez i el seu Quinteto de l'Havana, inclòs en el programa de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. La pianista interpretarà tota la màgia dels ritmes cubans a l'escenari. La tenim ara mateix a l'altra banda del telèfon. Lícia Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal en España?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos muy bien porque siempre que llegamos nos están tratando como en casa y nos sentimos muy bien.
Cuéntanos para empezar qué podremos ver y oír también esta noche en el Teatro Auditorio.
Bueno, esta noche básicamente lo que estamos es el repertorio. Trata sobre los temas que comprenden el disco titulado Lo Oculto, Lo Popular, que es el trabajo discográfico que estamos promocionando. Y bueno, trata de la música cubana desde el siglo XIX hasta la actualidad, haciendo un recorrido por el bagaje musical cubano, desde compositores del siglo XIX como Manuel Cervantes, Ignacio Cervantes, Manuel Saumel, Lecuona, y bueno, hasta ya compositores como Joséito Fernández de la Guantanamera, y temas muy conocidos además.
Este espectáculo que veremos esta noche lo estrenaste en la Sala Luz de Gas de Barcelona y la crítica la verdad es que lo ha recibido con los brazos abiertos. ¿Te esperabas este buen recibimiento?
Pues que sí lo espero. Bueno, nosotros vamos con muchas ganas y como siempre humildemente entregando lo máximo que podemos al público, transmitirlo, que les llegue, y la verdad que sí, que esperamos una buena aceptación.
¿Desde el año 2005 en que estrenaste el espectáculo ha ido evolucionando con el tiempo?
Pues sí, ha ido evolucionando porque inclusive hay temas nuevos y la manera en que ya hemos hecho cambios en los mismos arreglos que interpretamos además en el disco, hay nuevas cosas.
La verdad es que la gira que estás haciendo en España es muy intensa, todavía te quedan un montón de conciertos en nuestro país. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente de aquí?
Muy bueno. La verdad es que no podemos quejar, ha sido excelente. Decían que el público de aquí, pues que era difícil, porque no sé, que como que son más tranquilos, ¿no? A diferencia de América, ¿no? Y para nada. Todo eso es mentira, porque es increíble, no hay ninguna diferencia. El público baila, disfruta. Se ve que goza en el concierto, forma parte además del concierto, el público también, ¿no? Y la verdad es el público es muy bueno.
Háblanos un poco de este Quinteto de La Habana que te acompaña a todas partes.
Sí, el Quinteto de La Habana, esos son mis muchachos, no me pueden faltar. Bueno, el Quinteto de La Habana más bien está compuesto por integrantes tanto de la nueva generación como de la vieja, ¿no? Es decir, en el bajo, uno de los mejores bajistas de Cuba, Jorge Reyes, que ha tocado con más de 200 pianistas, que fue además bajista del grupo Iraquere, con Chucho Valdés y todo esto. En el violín, mi padre, Enrique Álvarez, que es un señor violinista, no es porque sea mi padre, porque ya lo era, pero bueno, reconocido mundialmente, y además conocido como el tigre del violín. Luego en la percusión son tres muchachos de la generación mía, de la nueva generación, y que aportan, bueno, pues es una mezcla, ¿no?, entre la esencia de la música cubana y los nuevos ritmos que aportan los jóvenes hoy en día, ¿no?, las fusiones con el Latin Jazz y todo esto. Es una mezcla bastante interesante.
Supongo que pertenecer a una familia con tanta tradición musical y con tanto peso a nivel artístico debe haber marcado también tu trayectoria profesional, ¿no? ¿Siempre tuviste claro que lo tuyo era la música?
Sí, eso siempre. Desde que tengo uso de razón, siempre me incliné mucho por esta vocación, por la música y por el piano sobre todo. Ya desde los 4 años ya tocaba el piano y siempre me gustó mucho. Y sí, sí influyó, porque claro, ayuda, ¿no? Crearte en un medio que todo te sabe a música, claro, eso se te va metiendo y además que lo traes, pues se te va impregnando aún más en las venas, ¿no? Se te va impregnando y claro, en la sangre, y eso sí que influyó mucho y sigue influyendo, claro.
Hablamos siempre de música cubana, ¿o te gustan otro tipo de registros?
Bueno, hablamos de música cubana, pero la verdad es que estoy intentando introducir nuevos temas, como uno de los que voy a interpretar hoy, que es también un clásico de la música brasileña, no lo voy a decir porque quiero que lo vean. Pero bueno, poco a poco, no nunca descarto ir introduciendo... A ver, la base del espectáculo, la base del concierto es la música cubana, pero no, nunca descarto también interpretar otros temas de otros países o de otros géneros también, ¿no?
A nivel profesional has colaborado con artistas muy importantes. Antes hablabas, por ejemplo, de Chucho Valdés. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, la experiencia con Chucho Valdés fue inolvidable. Eso me aportó mucho a mi carrera, además, que prácticamente la estaba empezando, como quien dice. Y la verdad es que sí, que me aportó muchísimo. Me aportó muchísimo su experiencia, su profesionalismo. Es además de ser un gran músico, un gran pianista, muy reconocido, es una gran persona. Y me aportó y me sigue aportando, porque además es como si fuera mi padrino en todo esto de la música.
Ha sido también una de las intérpretes que ha participado en el segundo volumen de Cuba le canta a Serrat. ¿Te ha gustado participar en él?
Sí, es una experiencia inolvidable. Además que un señor tan talentoso como yo, Manuel Serrat, de cierta manera me permita participar en este proyecto, claro, para mí es un honor. Además, para mí es uno de los grandes cantautores que hay aquí en catalanes, ¿no? Y además muy muy querido en mi país, en Cuba, en Don Manuel Serrat. Y bueno, interpretar este tema, Secreta Mujer, que también lo hago en el concierto, llevado a son, pues fue una experiencia muy bonita.
Hablando de música de aquí, ¿has tenido la oportunidad de escuchar las habaneras catalanas?
¿Cómo?
Que si has tenido la oportunidad de escuchar habaneras aquí en Cataluña.
Pues no he tenido la oportunidad. Aquí en Cataluña, es decir, he escuchado las habaneras, ¿no?
Ya.
Aparte que son muy famosas, pero aquí no.
Bueno, nos gustaría saber por eso tu opinión respecto al espectáculo, si crees que es para todos los públicos, que le puede gustar a cualquiera que vaya al Teatro Auditorio.
Bueno, eso intentamos. Eso siempre es difícil, ¿no? Que yo para todos los gustos, ¿no? Pero eso intentamos, y precisamente siempre trabajamos en ello, ¿no? Que el espectáculo, el concierto, abarque, sea extenso y que llegue de cierta manera pues a todos, ¿no? Eso es muy difícil, pero nada es imposible y se puede lograr. Y yo creo que estamos en esa línea, y de momento, ya te digo, la aceptación ha sido muy buena. Hay desde lo más clásico hasta lo más popular. Que la gente se pone a bailar y eso se pone muy bueno.
Explícanos por eso, antes de acabar, ¿qué planes tienes de futuro?
Bueno, los planes que tengo, de momento los planes que tengo, ya te digo, en esta gira que empezó en el auditorio de Alcudia, en Mallorca, el 1 de marzo, y bueno, y se extiende hasta enero del 2009. Además de tocar aquí en España, pues lo haremos también en Holanda, en Italia, en Portugal, en otro lugar que bueno, ahora no recuerdo, pero bueno, hay bastante trabajo. Y aparte de esto, la preparación del segundo disco, estamos trabajando en ello, porque también como ya hay varios temas nuevos, pues estamos trabajando en ello, además de un macro concierto que estoy preparando ahí en La Habana, que también participarán artistas muy muy célebres de la música cubana. Y varias cosas, ya sabes que los músicos somos imparables, no podemos estar tranquilos, y de eso se trata, ¿no? De siempre hacer cosas y para que todo el público esté a la expectativa y innovar, ¿no?
Pues Lizy Álvarez, te deseamos todo lo mejor, mucha suerte, que disfrutes de tu estancia aquí en España y te esperamos esta noche. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a usted y un besito para todo el poder.
Igualmente.
Adiós.
El 91.3 Info.
I fins aquí l'info d'avui divendres 28 de març, que us hem ofert aquest programa. Jordi Puy a les vies tècniques, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant a la web municipal ripollet.cat. Us deixem amb el tema Aquarius, del musical Cher, amb el qual us convidem a assistir aquest vespre a les 8 a les nits de música sobre musicals a càrrec de la nostra companya Joana Raja, que tindrà lloc al Centre Cultural. Tampoc ens oblidem de dir-vos que el proper diumenge canviem l'horari d'estiu, per tant, a les 2 seran les 3. Aquest canvi es fa per aprofitar millor la llum solar i consumir menys electricitat. Doncs com ja saben, una hora menys que dormirem, però tot això per aprofitar una miqueta més de llum. Moltes gràcies per haver-nos atès i bon cap de setmana.